Bona tarda, bon vespre, benvinguda, benvinguts. Moltes gràcies per assistir en aquesta segona conferència que forma part del cicle de conferències que enguany el Patronat de Girona, l'Institut d'Estudis Nachmanides i la Càtedra de la Primora de la Universitat de Girona hem decidit de dedicar al tema de la percepció de l'opinió pública entorn al tema del judaïsme a la premsa i en el món de la cultura europea a la segona meitat del segle XX. És un cicle que ja vàrem iniciar l'any passat, ens vàrem aturar just en els anys 50 del segle XX i aquest any hem continuat amb la segona meitat del segle XX. Per al Patronat, per al Museu, per la Universitat, per la ciutat de Girona és un honor gran i un plaer immens poder tenir avui amb nosaltres el professor Joan Francesc Mira, una persona il·lustrada i una veu potent i interessantíssima entorn de qualsevol aspecte relacionat amb la cultura, amb l'antropologia i amb l'entorn cultural del nostre país. I per tant, jo no haig de dir gaire res més, només que estic molt contenta, que estem molt contentes, molt satisfetes, que ens fa molta il·lusió de tenir-lo aquí i que per les persones que no en tinguin prou avui o que vulguin sentir encara el professor Mira parlant d'un altre tema, doncs tindran l'ocasió de tornar-lo a escoltar demà en el context de les conferències que es fan a la butaca Jaume Casademont al Centre Cultural de Mercè a 7:45 del vespre. Demà a 7:45 del vespre al Centre Cultural de Mercè el professor Joan Francesc Mira ens farà una conferència intitulada Un món de nacions. Moltes gràcies, és un plaer i un honor i ens fa molta il·lusió que siguin aquí. Moltes gràcies, endavant.
Bé, per mi també és un plaer cada vegada que vinc a Girona, que afortunadament és amb una certa regularitat o freqüència, difícilment em poden passar dos anys, un any i mig que no vinc a Girona per alguna cosa. I per tant, després d'haver fet una petita passejada per aquí i haver fet un berenar amb una xocolata esplèndida i una nata espessa, indescriptiblement potent, i uns melindros, doncs en un lloc clàssic i antic. I doncs ja em sento encara més reconfortat. Tinc aquesta tauleta que balla, inevitablement, i a mi acabarà posant-me nerviós, però bueno, intentarem que no passi res. El tema que em van proposar i que jo una mica suïcidament vaig acceptar, és un tema que vostès poden entendre una mica complicat. Ja parlar en general sobre aquelles coses que puguin fer referència als jueus és complicat, bé, no tant pels especialistes, però els que realment en saben, els que saben, i sobretot els que saben d'història, els que saben de filologia i els que són experts en la matèria que poden parlar d'aquelles coses que entenen. Però per a un ciutadà mitjà... Puc pujar una mica la veu? El micro no...
El micro només...
Ja, confiava. Ho intentaré, però tampoc no es puc donar cap garantia vist l'estat de les meves cordes vocals que tenen una tendència ja a anar als tons més baixos. Jo puc intentar pujar la veu, però ja dic, no sé si serà del tot possible. Ja que per un ciutadà una mica interessat per tantes coses, però entre altres per tot allò que fa... Ara sembla que farà. Bueno. Finalment pots arribar a parlar o escriure de coses molt diferents, que són producte d'observacions o de reflexions, però jo crec que també té un valor aquesta visió d'un tema ampli, genèric, i amb una gran, d'una banda, una gran vigència i una gran actualitat, per bé i per mal, perquè de vegades la vigència és una vigència per l'aspecte conflictiu, però també amb una gran profunditat històrica. Potser que és una gosadia per part meu entrar a parlar-ne, però potser que aquesta, també, que aquesta visió no d'especialista, no de persona experta en la matèria, sinó de persona que, bueno, que ha dedicat gran part de la vida a reflexionar o a observar, pot tindre un interès. Segurament les coses que diré, una gran part de les coses, vostès les dirien, bueno, ja ho sabien i ho havien pensat, o potser no, o potser les correlacions o connexions que faré, unes seran més encertades, unes altres no tant. Torno a dir que la complexitat i, d'altra banda, la delicadesa del tema ho porta. Jo, per començar, no tinc cap autoritat per definir la cosa d'entrada, perquè és una cosa d'entrada que també és difícil de definir i sobre la qual hi ha bibliografia infinita, interna i externa. Què són els jueus? Jo crec que de vegades ni ells mateixos ho saben definir, perquè ser un jueu pot ser una cosa que pot ser allò que diríem tindre les característiques de descendència ètnica, pertany a un poble, altres vegades té una connotació purament religiosa, altres d'una identificació o heretada o assumida. És complicat, perquè no tots són jueus de la mateixa manera, no és una cosa unívoca i no tots ho experimenten igual, ni ho viuen igual, ni ho defineixen en els mateixos termes. Ni tots són ortodoxos ni creients, ni tots van a la sinagoga, ni tots són realment descendents del que podríem dir d'un poble jueu originari. En qualsevol cas, hi ha una cosa que sí que és certa, és que ser jueu és una cosa rara, en el sentit que és una cosa singular. Singular, al llarg de la història, tal que la coneixem, és una cosa singular. I si no entenem això, per favor, si algú d'allà al final, quan estic parlant, no em sent bé, que ho diga, i tornaré a fer un esforç, encara que em matxacaré ja la gola, i espero que demà en el lloc on hagi de parlar sí que tinguin micro, perquè si no, no quedarà res. I qui no entengui aquesta singularitat, jo crec que no pot entendre res, ni de la història d'aquest poble, diguem poble, perquè és una paraula absolutament neutra, pot significar qualsevol cosa, ni de la història d'aquell poble dins de la terra d'Israel o fora, de la història d'abans, de la història, diguem, antiga, bíblica, originària, o de la història contemporània, ni al llarg de segles i segles fins a arribar als conflictes presents que aquesta mateixa identitat provoca, no únicament en la terra, diríem, d'Israel, ni en la terra bíblica, sinó arreu del món. Certament que podríem dir, escolta, tots els pobles són únics. Ser jueu és una cosa única, molt bé, i ser paraguaià també, i ser xinès també, i ser... Bé, tots els pobles són únics, evidentment. Però per dir-ho una mica, sí, mig seriosament, mig de broma, segurament el poble jueu és més únic que els altres. Per motius que anirem veient sobre la marxa. I això té unes connotacions o uns efectes, per dir-ho així, positius, realment les aportacions singulars dels jueus al llarg de la història, i si mirem també en l'últim segle, que podríem dir el patrimoni cultural de la humanitat, són absolutament extraordinàries, són infinitament superiors a les que correspondria al seu pes numèric. Només tenim que recordar una mica, no sé, científics i músics i escriptors i tot el que vulgueu dels últims 200 anys, per no anar molt més lluny, per no parlar d'aquests personatges singulars que tenim aquí mateix en aquesta llista moral, però ràpidament faríem una revisió dels 20 o 30 noms claus en la cultura contemporània dels últims 150 anys, 20 o 30 o 40, i no sé, si 8 de cada 10 són jueus. Això és una cosa absolutament extraordinària, això no és normal. Bé, per bé, dic, aquesta singularitat, per aquestes aportacions, i per mal, en el sentit que aquesta mateixa singularitat a ells mateixos els ha anat provocant una quantitat de conseqüències negatives en forma de persecucions, diguem-ne, inacabables. De fet, qui ara volgués entendre ara mateix, per començar per un punt concret, el conflicte cruel, que en definitiva, com tants conflictes, és un conflicte cruel d'aquesta terra excessivament santa, o entendre tres guerres en mig segle, o entendre fins i tot les accions de vegades excessives i excessivament brutals de les mateixes forces armades, el senyor Ariel Sharon amb els seus tancs, o el ressò ensordidor i universal que té. Dic que el ressò ensordidor que té qualsevol acció d'aquest tipus de l'estat hebreu, de l'estat d'Israel, que té normalment un ressò infinitament desproporcionat a les seves característiques puntuals. Cada mort o cada acció puntual de violència que se provoca allà té una ressonància mundial infinitament superior. Un mort a la terra d'Israel o de Palestina té una ressonància mundial infinitament superior a 500 morts o 1.000 morts o 2.000 morts en un país africà, per exemple. I això és així justament com a efecte també d'aquesta singularitat. O qualsevol que vulgui entendre les reaccions i les crítiques que aquestes accions del mateix estat d'Israel provoca, i qualsevol que vulgui entendre, per l'altre costat, els sermons del divendres de tantes mesquites del món, o els discursos del president de l'Iran, que no l'han sentit algun, o aquestes coses tan difícilment qualificables, perquè ja no trobes els adjectius, com per exemple quan el senyor l'insigne escriptor i anava a dir menyspreable ciutadà en molts sentits, José Saramago, quan va a la ciutat de Ramallah i diu que allò és exactament igual que Auschwitz, i diu, no, vostè s'ha equivocat, diu, no, i ho torna a reiterar, que sí, que bueno, aquestes bestieses descomunals. Qualsevol que vulgui entendre tot això, i diríem, i l'antisemitisme tan antic i tan europeu, tan criminal i tan cristià, i bastants coses més, ha de començar per entendre aquesta raresa històrica única dels seus protagonistes. En el moment actual, el drama, que no sé si té solució o és insoluble, perquè del futur no sabria dir, ni jo ni ningú em sembla. El drama pot ser insoluble entre israelians i palestins al llarg de tot un segle. Que dura. Jo recordo una visita a Tel Aviv, a mina de museu molt modest, on hi ha l'evocació, fotografies i explicacions de les primeres migracions al principi del segle XX, d'europeus, de jueus europeus, els primers colons que s'instal·len allà. Veies aquella gent tan poqueta cosa, tan modesta, muntaven allà unes casetes, començaven a fer un hortet. Bé, comença en aquell moment, una cosa tan modesta dels pioners. Bé, des d'aquell moment fins ara, aquesta situació que sembla com si hagués de ser de conflicte perpetu, això no és només, no dic que no ho sigui, dic que no és només un conflicte nacional entre dos pobles, com n'hi ha tants, i n'hi ha hagut tants al món. No és només una mena d'enfrontament o de guerra per la terra o per la definició d'una frontera, com n'hi ha i n'hi ha hagut tantes al món. No és únicament un punt de xoc crucial entre Orient i Occident, en certa manera ho és, i no és tampoc allò que tanta propaganda utilitza com si fos una maniobra més del pervers imperialisme americà. I no és un cas més entre bons i dolents. Alternativament, cadascú hi pot tenir les seves preferències, qui són els bons, qui són els dolents, o poden canviar. No? Bé, o entre innocents i culpables. És tot això, o té part de totes aquestes coses, però és també l'últim dels capítols cruents, el capítol present, en aquesta llarguíssima història del poble que per mi més inexplicable que ha conegut la humanitat fins on jo la conec. Almenys el poble històric, del poble amb història escrita. No està ple de pobles que segurament coneixen poc, de pobles que no tenen documentació escrita i que poden ser raríssims, des d'una petita tribu de l'Amazones fins als habitants de les zones polars, els inuit o esquimals, que són coses absolutament peculiars, o els pigmeus del centre de les selves del riu Congo. Va, però d'aquests pobles amb història escrita, per tant, amb història històrica, per dir-ho així, valia aquesta redundància, jo no crec que jo sàpiga, no hi ha un poble, torno a utilitzar aquesta paraula ambigua, genèrica, comparable o equiparable. De pobles perseguits, hi ha hagut molts al llarg de la història, molts pobles perseguits, d'una manera o d'una altra. De pobles vençuts, hi ha hagut, de pobles massacrats, molts. De pobles exiliats o víctimes d'algun intent d'extermini, també. I només cal recordar, per no sortir de la nostra, diríem, línia històrica, d'allò que hem estudiat al batxillerat, només cal recordar la història dels imperis antics, eh? Vostès recorden aquells relleus dels palaus dels assiris, que estan allà, els reis aquests d'Assiri, i tots els vençuts, els pobres, van arrossegant-se per terra i estan allà, o d'alguns, les pintures dels temples egipcis, o rellegir una cosa tan simpàtica, que a mi me la feien traduir quan tenia 10 o 12 anys, la guerra de les Gàlies de Juli César. Les massacres dels romans a les Gàlies van ser una cosa absolutament apoteòsica. Els romans tan suposadament civilitzadíssims. I la nostra història occidental està feta també de tot això. I la història oriental, i la història de la Xina, i la història, no diguem, de les colonitzacions de l'Amèrica del Nord i de l'Amèrica del Sud. I això ha durat a mitjan segle XIX, com a 1850 o 50 tants, en el temps de la dictadura del general Rojas, a Buenos Aires, els argentins, els nostres, nostres hispanetes, espanyoles de la... doncs fent expedicions a les planes aquelles de la Pampa simplement a matar índios. Els tallaven el cap i passejaven pel centre de Buenos Aires uns grans carros amb totes unes muntanyes de caps d'índios tallats. I la bona burgesia de Buenos Aires, tan cultes ells, tant d'això, se buscaria pau. I coses com aquestes en podíem contar. No era només una cosa dels assiris aquells, no, això... La civilitzadíssima gent de Buenos Aires aplaudia el pas d'aquells carros plens de caps d'índios que havien sortit a caçar el general Rojas. Bé, la diferència és que els pobles repetidament exiliats, repetidament expulsats de la seva terra i de tantes terres on s'hagin pogut instal·lar, més repetidament encara massacrats, repetidament víctimes d'intents d'extermini al llarg dels segles, aquests pobles simplement desapareixen o queden reduïts a un racó de no res. I resulta que després de tot això, els jueus no han desaparegut. Després de 30 segles d'exilis, de diàspores, de persecucions, de matances, resulta que, al contrari, el seu protagonisme històric és ara més visible que mai. És ara el seu protagonisme històric més visible que mai. A tot arreu del món, tot allò que fan els jueus, pa, té una ressonància immediata. Quatre gats que són. I això és una cosa mai no vista. Que després de tot això siguin més visibles que mai, és mai no vista. Quins, un poble així, quins recels i quines sospites desperta. I que aquests dies... rellegint, feia molt de temps que no l'havia llegida, el doctor Zhivago, famós. Bueno, i al principi, una escena en un tren, que va un xicot, un adolescent, amb el pare, i, és igual, amb quina circumstància, i reflexiona i pensa que se troba molt malament perquè... El miren de través, ell pensa que és un molt bon xicot, que és intel·ligent i que és simpàtic, que és agradable, que el miren de través i que ell no està a gust amb els altres el miren malament, els seus companys. I es pregunta llavors, són jueus, i diu, ell mateix diu, què significa ser jueu? Diu, i per què existeix això? Diu el xicot. Amb què es recompensa o justifica aquest desafiament sense armes que no porta més que dolor? Bé, ens trobem a la Rússia de principi del segle XX, terra i època de pogroms, de matances de jueus. La pregunta d'aquell xicot també té prop de 30 segles, la pregunta. Es pregunta què significa ser jueu, per què existeix això, aquesta cosa rara. I la resposta no és gens clara en absolut. I això fa com una doble pregunta. Per què el rebuig? Per què em rebutgen? I l'altra pregunta és, i per què continuem desafiant? Per què ens mantenim aquí? quan haurien d'haver desaparegut. Però és que també de pobles assenyalats com a maleïts, com a menyspreats, com a segregats, expulsats del tracte social i marcats com a inferiors i com a indignes de contacte, també n'hi ha hagut i n'hi ha. No tants, però n'hi ha hagut. Bé, mireu com ens hem posat gitanos a tota Europa. Expulsats del tracte normal. Encara ara, llocs com a Romania o com a lloc del centre d'Europa, a Hongria, a la República Txeca, a Eslovàquia, els gitanos encara són expulsats, mal mirats, no hi ha contacte. Estan fora, estan segregats. O com les poblacions d'origen dravídic de pell fosca del sud de l'Índia. O com han sigut i encara són en part de les societats de postcolonials, els indis sud-americans. L'Índia encara va a llocs d'Amèrica Central o d'Amèrica del Sud i fins fa 4 dies, i encara ara l'Índia és una cosa amb la qual d'origen europeu i fins i tot els que eren barrejats, mestissos, no tenen tracte, estan fora, fins i tot quan són molta gent. No diguem ja els negres procedents de l'esclavitud. O com, per exemple, els moros i els moriscos a la península ibèrica, des del centre de l'edat mitjana fins a l'expulsió. I és un cas que es podia comparar. Hi ha algú que ha escrit algun llibre sobre moros i jueus i el rebuig i el tracte discriminatori i els signes, diríem, d'infàmia, que sí? Sobre això. Però fixeu-vos que hi ha una diferència. A l'Europa medieval, i especialment a la península ibèrica, els moros, fins a cert punt després els moriscos, pertanyien a un altre espai polític, religiós i geogràfic, equivalent i enfrontat al món cristià. Hi ha el món cristià i el món musulmà. I el moro, tant si és de territoris encara, diguem, de domini musulmà, com si és zones, diguem, conquistades, però que continuen sent musulmans, però pertany a un altre món, pertany a un espai exterior, i està en relació, o forma part, o està en relació amb una potència militar hipotèticament amenaçadora. Pot ser el Nord-Àfrica, pot ser el Marroc, o pot ser després l'imperi turc. Fins i tot en el cas dels mudèjars, musulmans en terra cristiana, o dels moriscos convertits a la força, se suposava que podien formar una mena de quinta columna, i són un possible perill permanent. Però els jueus no. Els jueus ni eren cap perill, ni representaven cap potència, ni pertanyen a un espai geopolític exterior, ni tenen cap frontera territorial o militar. Són un cos intern dins d'Europa, són un cos intern a la societat europea. Per tant, és molt diferent, hi ha discriminació, etc. Però és molt diferent el cas d'uns que dels altres. Són pocs en cada lloc, no tenen poder, no representen una amenaça. I tanmateix, són interiors, no com els musulmans, són interiors, però són vistos com exteriors, com externs, com enemics, com a perillosos, com una mena d'amenaça per al cos social. Per què? Podríem continuar. També de pobles que han patit tot això junt, persecucions, pogroms, matances, exilis, segregació, tot això durant més de 25 segles, i que hagin mantingut una resistència constant a aquest aniquilament o dissolució, hi han de haver ben pocs. I si n'hi ha algun més, i aquí exactament igual o com el poble jueu, jo no sé qui podria ser. Amb un itinerari històric fins als nostres dies absolutament únic. Hem entrat en un altre concepte, que és el que ens interessava més. Espera que tindrem temps de parlar de tot. No és exactament el mateix parlar de pobles perseguits, o segregats, o discriminats, que parlar de pobles, diríem, contaminats, tacats, afectats, vistos amb aquesta idea de la impuresa, que intentarem elaborar una mica, que és la que en part em proposava parlar. Evidentment, per parlar d'impuresa, de taca, de brutícia, de contaminació, del que sigui, abans cal que hi hagi un concepte de puresa. I el concepte de puresa, que és pur, és un concepte bàsicament i quasi invariablement de caràcter o d'origen religiós. Quasi invariablement. Aquesta puresa pot estar dins de, diríem, repartida, des del pur més pur fins a l'impur més impur, dins d'una mateixa estructura més o menys piramidal d'una mateixa religió. Per exemple, dins de l'hinduisme, el brahman que està dalt és pur. A ell no se'l pot tocar, si el toques el taques tu a ell, perquè tu portes un atac. I el que està, i el pobre, els paris aquells dàlit, estan a baix del tot, són absolutament impurs. De fet, no se poden ni tocar. Ja? Bé, això està dins d'un mateix esquema de la mateixa religió. Uns i altres pertanyen a una mateixa estructura del més impur al més pur, o viceversa, piramidal, dins de la mateixa religió. Però, posar un cas extrem aquí. Puresa, en definitiva, vol dir netedat. Vol dir, el pur és el que no està contaminat per la brutícia. I vol dir inclusió, o dret a estar inclòs, en un espai sagrat. L'espai sagrat, per definició, és pur. L'espai sagrat impur no existeix. Està exclòs. Vol dir inclusió en l'espai sagrat. Vol dir proximitat a l'esfera de la divinitat. Fixeu-vos, jo és una mica delicat d'intentar explicar-ho, i és una visió meua a la qual he arribat i crec que en bona part és així. Aquest concepte de puresa i impuresa, heretat indirectament, i veurem després com, pel cristianisme que ha arribat i que travessa tota la nostra història, té el seu punt per a nosaltres, en la nostra tradició, el seu punt més clar en la mateixa Bíblia hebrea, en els mateixos, en tota una sèrie de conceptes, de rituals, de doctrinals, en definitiva, on queda claríssim. De fet, només els nets formen part de la comunitat, que també, com l'Islam, és una comunitat dels creients. L'impur és expulsat de la comunitat. Només purs i nets entren al temple. L'impur no pot entrar al temple. L'estrany, és a dir, el no creient, el no jueu en el sentit religiós, l'idòlatra, el que venera els ídols, és brut, és impur, amb ell no es poden tindre tractes, perquè els seus déus també són impurs i els seus sacrificis també són impurs. En un sentit paral·lel, els conceptes són els mateixos, encara que s'apliquen de manera diferent, la sang de la dona és impura també. Per tant, hi ha tot un ritual de purificar-se després, i també determinats aliments o determinats animals són impurs. Bé, aquell concepte de la impuresa es va aplicant a tantes i tantes, a tantes i tantes coses. Fixeu-vos que l'Islam, que en bona mesura, doctrinalment i originàriament, deriva també deriva en part del judaïsme, més teniu aquestes famoses peregrinacions a la Meca, doncs un record del sacrifici d'Isaac, el sacrifici del corre, tot allà, ve d'allí, no? Però l'Islam també ha heretat aquell concepte de la puresa i de la impuresa, no solament en les ablucions, cal netejar-se abans de l'oració, abans d'entrar al temple. Un cristià necessàriament no s'ha de rentar abans de resar, ni anar a la missa, bueno, si va net, sempre millor que si va brut, no? Però no és una cosa tan ritual. Ens queda només una cosa purament simbòlica de la qual la gent ni se'n recorda, que és l'aigua beneïda. L'aigua també és com... Però queda una cosa tan poqueta cosa que la gent ja no pensa que s'està rentant. El musulmà, si se renta realment, va allà d'aquelles fonts que hi ha als patis de les mesquites, i t'has de purificar, t'has de llevar de damunt la brutícia, la impuresa. I no diguem els aliments, igual que n'hi ha l'alimentació halal, doncs és l'equivalent a l'alimentació kosher, no?, dels jueus. Bé, és així, aquests conceptes de puresa i impuresa són presents i en unes religions més que en altres. En el judaïsme ho era i continua sent molt, una cosa molt rigorosa. Ho comparteixen moltes religions, però aquestes són molt, molt clarament perceptibles, aquests conceptes. Fixeu-vos que el concepte de puresa o impuresa, per tant, és molt extens, no únicament se refereix al que hem parlat, però tindrà el seu efecte, com intentarem explicar-ho. És molt extens, és gairebé universal, i normalment sol haver-hi com unes coincidències o relacions en aquestes dicotomies que els que ens hem dedicat molts anys a l'antropologia cultural ens agrada molt observar, el pur, impur, l'oposició, aquests sistemes d'oposicions, pur, impur, sol coincidir amb l'oposició també nosaltres, ells. Rarament ens autodefinim el grup propi com a impur, rarament. Les autodefinicions negatives són raríssimes. Són correspondents, per tant, a l'oposició nosaltres, ells, també a l'oposició interior-exterior, a l'oposició inclusió-exclusió, acceptació-rebuig. Hi ha tot un sistema d'oposicions que per un costat tenim nosaltres, el nostre espai interior, l'espai inclusiu, l'espai de l'acceptació, i ells, l'espai exterior, l'espai de l'exclusió, l'espai del rebuig. No, són conceptes generis però que tenen la seva vigència, la seva acceptació, la seva aplicació real. Curiosament, el cristianisme originari, que bé, és un producte interior del judaisme, però curiosament, el cristianisme originari té un punt de trencament amb això. Si llegiu els evangelis, jo d'això no sé una miqueta, de fa uns anys, la molèstia de traduir-los del grec i funcionen per ahir. Bé, el cristianisme com a doctrina, la doctrina original, i com a primeres comunitats de creients, no incloïa aquesta oposició pur-impur. Nosaltres, ells. Des del principi intenta definir-se com obert. Recordeu que a Jesucrist el criticaven, els rigorosos el criticaven perquè menjava amb els no jueus, amb els impurs. Com ser això, eh? I tocava fins i tot una dona impura, que perdia sang, la tocava. No participa d'aquest tipus de conceptes tan radicals. Des del principi, i més encara, i quan dius del principi, vol dir del principi, no solament des de la mateixa predicació de Crist, sinó des de Sant Pau, que és el primer gran predicador que revoluciona i crea tot un esquema de conceptes. Sant Pau diu, no, cristià serà tot el que voldrà. Home, és que no està circumcisat, és igual, és que no és jueu, és igual, és que no sé què, és que menja no sé què, és igual, que menja el que vull. Trenca amb aquest concepte i els jueus continuen, jueus rigorosos almenys, o intenten superar amb molta dificultat. De fet, el trencament, diríem, el desenganjament del cristianisme respecte al judaïsme es produeix per aquest tipus de problemes. Hi ha els conflictes, això en els fets dels apòstols apareixen, Sant Pau per una banda, fins i tot Sant Pere, que té un somni que li permeten menjar de tot, un somni molt curiós, per exemple, que s'ajafa per allí en un lloc que estava ell, doncs té un somni que diu, escolteu, s'ha acabat aquesta història. Mentre que per altra cosa hi havia Jaume, el germà, que era més rigorós, i ara, al principi, les primeres, el que la història de l'Església molt càndidament deia, els primers concilis, bueno, dir-li concili allà, les primeres reunions dels deixebles a Jerusalem mateix, ja comencen els debats i les discussions. Bé, d'una banda, el judaïsme manté aquests conceptes i aquest rigor i el cristianisme els abandona. Però, i quin problema hi ha? El problema és que el concepte es manté, fa un camí i més endavant, poc més endavant, cada vegada més progressivament, rebotarà contra els jueus. Aquesta idea, la puresa i impuresa, farà camí, rebotarà contra els jueus. No unida, al principi, no va de cap manera, al principi durant molt de temps, no va unida de cap manera al que després se n'ha dit raça. La raça, jo. No, va unir d'això. Ni a trets físics. Això vindrà molt més tard, però molt més tard. Si no va unir d'una cosa que sembla, a nosaltres ens sembla, ho és. Però nosaltres ho veiem com una monstruositat, com una bestiesa, però és així. Va unir d'una acusació de culpa col·lectiva. Va unir de l'acusació contra els jueus, que és progressiva cada vegada més en la mateixa teologia cristiana i els pares de l'Església i els primers concilis de veritat i tot això, i ho veus en els escrits del cristianisme dels segles 2, 3, 4, 5, ho veus cada vegada més, hi ha una acusació permanent de rebuig i resistència. Ells els quals que eren el poble elegit i els quals Crist ha predicat i tal, no l'han acceptat, l'han rebutjat i per tant, l'acusació de contumàcia, ells mateixos es condemnen. Per tant, és un poble condemnat perquè ell mateix es condemna perquè és el que tenia més obligació d'acceptar la nova doctrina, el cristianisme, i no l'accepta. No solament no l'accepta, sinó que la rebutja, i la rebutja a més de manera permanent, deia. I, per tant, el que des d'un punt de vista nosaltres considerem, o podem considerar fidelitat, des d'un altre punt de vista és contumàcia, és tancament, no? I això és l'inici de tot un procés. Que tot això, passant els segles, hagués d'acabar en la ideologia nazi i els camps d'extermini del segle XX, és una mica llarg i complicat. En el principi, en tot cas, hi ha la idea de culpa i la taca de la culpa. La culpa implica taca. I la infàmia i la impuresa que en resulten. I anem per part. No tinc uns amics, tenim una família d'uns amics molt amics de francesos, París. Són d'origen polonès. Els pares van emigrar de Polònia a França per als anys 20, devia ser, no? Per ell no va ser així. No? Els fills són nascuts i són francesos totalment. I clar, la família del pare, els que es van a quedar a Polònia, no va quedar ni un. Van acabar tots els camps d'extermini. El pare i la mare. Una part dels que van anar a França fins i tot els van captar els francesos i els van entregar als nazis en els famosos Velodrom d'Hivern. Aquí a la llibreria tenim un llibre sobre el famós Veldiv, les ràtzies aquelles de... I els van exterminar també. I recordo amb el senyor aquest, amb el pare, que un dia parlant allà a casa seva, a París, no sé, va aparèixer el tema de la persecució dels jueus, la Inquisició, i jo deia, no, però mira, vostè, és que també Espanya, deia jo, la Inquisició també va fer el mateix. Diu, no van fer el mateix, no era el mateix. Diu, perquè la Inquisició perseguia els jueus per la religió, si es convertien no passava res, allà, mentre que els nazis eren només per la raça. Jo, sí, és veritat, però no tant. Perquè el principi de la idea de perseguir, de la persecució, el qui és perseguible, està justament en aquesta visió de la qual estàvem parlant. L'estigma, fixeu-vos, hi ha una qüestió conceptual, i torno ara a agafar una mica de perspectiva antropològica. L'estigma, l'estigma perquè el jueu no creu com el cristià, portarà, sense adonar-se'n, a l'estigma perquè el jueu no és com la resta de la societat, no és com l'europeu, no és com després aquella lucubració fantasiosa que es deia la raça ària, aquesta espècie de bestiesa. No creure, el jueu no creu, no creure és reprobable, però en el cas del jueu no creure és autocondemnar-se. Per tant, ell mereix la condemna. No com el musulmà, mira, no. En el cas del jueu, ell tenia obligació de creure i no creu, per tant, ell mateix s'ha condemnat, ell mateix se col·loca fora. No ser com els altres és inacceptable i es mereix, en últim terme, o bé l'expulsió o fins i tot l'extermini. El que vull dir amb això és, en aquesta història de la infàmia, en el principi la taca és la culpa. És a dir, la culpa es converteix en taca. Els primers segles del cristianisme, com comentava, hi ha a poc una mena d'enduriment progressiu de la doctrina. I una va de la confrontació entre la nova religió i l'antiga d'on procedia, és a dir, entre el nou cristianisme i el judaïsme, de la confrontació se passa a l'acusació. L'acusació consisteix en que els jueus, i només els jueus, són els que van escoltar la veritat i la rebutjaren. Els que coneixen el Messies però no el reconeixen, els que tanquen el cor a la salvació, i sobretot, ells, i només ells, són una cosa que ara ho veiem també com a molt bèstia, van demanar la mort de Crist. Són els grans culpables, col·lectivament. Una altra idea, nosaltres la idea de culpa col·lectiva no la podem acceptar, però històricament és una cosa molt freqüent, no penseu que és cap exclusiva de ningú. I aquella frase, tan repetida, que ells mateixos van dir que la seva sang, que la sang de Crist caiga sobre nosaltres i sobre tota la nostra descendència, Bé, una taca més forta que la sang de Crist és impensable. Només ells són durs, obstinats, tancats, rèprobes i destinats a l'exclusió i a la condemnació. I això és una cosa que s'escriu en els textos dels pares de l'Església, una cosa que es predica. Porta una literatura abundantíssima i llarguíssima, en llibres, en glosses dels textos sagrats, en els sermons. Ei, no únicament aquells dominicals de la Inquisició, sinó una cosa molt més antiga, però molt més antiga, i fins a Luter. Luter era feroçment antisemita, però feroçment. I arriba permanentment a dir, bueno, és que s'escriu, bé, ahí estan les biblioteques i en les quatre coses, que és que no llegia ningú, no. Això arribava a tots els predicadors. I això arribava, per tant, a tot el poble cristià, o sigui, a tota la societat, arribava a tots els religiosos, arribava als nobles, als burgesos, a tot el clero, i al poble més o menys ignorant, diríem, i baix. Fins al folclore popular. Jo recordo perfectament encara, de menut, quan jo tenia 7 o 8 anys, el dissabte sant, de matí, sortíem al carrer amb les matraques aquelles a matar jueus. A matar jueus. Ostres, no així, a matar moros, ni a matar xinos, ni a matar... No, això, a matar jueus. És a dir, que és una cosa tan popular, una acceptada que era normal, i era una cosa positiva i bona, a matar jueus, tu, una cosa... Bé, això que sembla una cosa que fa riure, és molt bèstia, Perquè ja no és tan difícil passar del folklore infantil a l'acceptació de matar jueus de veritat. No és tan difícil. Ho sembla, però no ho és. I aquesta taca, per tant, aquesta taca que és la impuresa màxima possible, aquesta taca de la sang de Jesucrist, la taca de la culpa, brutícia més gran que aquesta, no es pot, brutícia en el sentit moral, en el sentit, no? És una taca d'origen sobre la qual, sobre aquest estigma d'origen, s'acumulen progressivament tota una sèrie d'imatges i estereotips negatius i a mi em queda un quart d'hora i no sé què farem. En fi, i vaig per la meitat no arribar. De tot això allà darrere encara se sent alguna cosa o ja hem arribat a un punt que no... Després algú m'haurà de convidar un whisky a mi per a fer... Estereotips que a poc van adquirint unes característiques de tipus psicofísic, és a dir, psicològic convertit en la seva repercussió física que van donant una connotació ja que s'acosta més a aquesta classe de racisme visible. És a dir, hi ha l'estereotip de la usura, la rapacitat, l'engany, l'hostilitat contra els cristians, el desig de destrucció de la societat cristiana, això ho diuen els predicadors medievals, això ho diu Sant Vicent Ferrer, companyia, amb els trets físics corresponents, com sol passar amb els pobles segregats. És a dir, aquells tres fills del jueu. Bé, hi ha l'estereotip de maldat i perillositat. Si van matar Jesucrist, poden fer qualsevol cosa. Poden enverinar l'aigua, poden escampar la pesta, poden fer assassinats rituals d'infants, que els es creia, i muntaven allà uns sabòlegs impressionants. I si subem tot això a una cosa per la qual hem començat, que és a la seva persistència, a la seva cohesió interna, a la seva resistència a deixar-se dissoldre i a la seva capacitat també per a unes certes activitats, diguem, útils i positives per als negocis, el comerç, etc., o les finances, Llavors apareix aquesta atribució permanent de que els jueus són el vehicle o l'expressió d'un poder fosc, d'una mena de designi, de domini, i que n'hi ha com un pla secret per la seva part, fins als famosos protocols dels savis de Sió, com s'ha inventat la policia russa tsarista, i que, com sabeu, se continuen publicant amb gran èxit en els països islàmics actualment. Bé, ja tenim creada aquesta imatge. Hi ha un moment. Això de la història de les idees i de la història de la cultura és fascinant. Hi ha un moment en què apareix un concepte que històricament abans no havia existit. Això entre els grecs, per exemple, entre els romans no existia. Això és una producció de la societat europea medieval, que és el concepte de puresa de sang. cosa d'origen medieval és un resultat de la societat aristocràtica, d'una societat de privilegis de llinatge, però aquesta idea del privilegi de llinatge, que ve perquè tu heretes dels teus avantpassats, això, i per tant has de demostrar que realment creixen els avantpassats teus de veritat, que tu tens el mateix, la mateixa sang, diria, la mateixa, el que ara li diríem genètica, però abans se deia sang, evidentment. A poc a poc després resulta que els comerciants, la burgesia, els mercaders, ja a partir del segle XIV-XV, també comencen a voler, diríem, tindre el mateix tipus de privilegi, i també comencen a buscar-se aquesta idea de que, no, no, nosaltres tenim també els nostres avantpassats garantits, aquesta puresa també de sang també es volen ennoblir. Però, evidentment, cal estar segur i demostrar que tu pertanys per origen al grup dominant, i el grup dominant no pot incloure els exclosos. El llinatge dels bons, nostres, no pot incloure els dolents, els altres. Ni els exclosos externs, no pots vindre dels musulmans, no pots ser descendent de moros, ni els exclosos interns, com hem vist abans, és a dir, de jueus. El superior ha d'estar net d'allò mateix que el faria inferior. El que pertany al grup in-grup, el grup de la inclusió, ha d'estar net d'allò que el faria pertànyer al grup exclòs. És a dir, hem passat, fixeu-vos, d'aquesta netedat doctrinal, pseudo-teològica, religiosa, política o social, a la netedat del llinatge, d'origen familiar i de sang. El pas se fa progressivament. Apareix aquesta idea de puresa de sang. Ben bèstia, però és així, i això sabeu que tot Europa circula. Evidentment, un poble definit com a culpable i condemnat, ja des dels primers segles del cristianisme, sota una acusació de deïcidi, han matat Déu, pitjor cosa no se pot fer-lo, i de duresa, esdevé, a poc, la víctima d'aquest estigma de la impuresa. És a dir, ser jueu, per definició, era ja estar contaminat i era, segons com, posseir una naturalesa maligna. Per tant, tenim una acusació d'origen religiós que es barreja amb connotacions racials i psicològiques. Ja no són així, no tenen aquestes característiques o trets pel que creuen, sinó perquè ho són. Passa d'una cosa a l'altra. El jueu és dolent, és perillós, és una amenaça, és moralment sospitós, per tant és inferior i per tant, si cal, és suprimible. Bé, i si el jueu resulta que és ric, savi, influent i que es manté més en la seva identitat, això és prova suplementària de la seva, d'alguna habilitat maligna. Evidentment. I d'això ven moltes coses, perquè contra l'impur, pervers i perillós, si damunt és perillós perquè pot adquirir poder, tot està justificat. Tota acusació serà ben rebuda, tota percepció negativa serà ben acollida i tota persecució serà finalment acceptable o justificable. Llavors el poble cristià, en definitiva, la societat europea, perquè és la mateixa cosa, poble cristià i societat europea, és el mateix, durant molts segles, ara no, però fa segles sí, ha d'excloure o segregar els que no en formen part, perquè són infidels, culpables, reproves, tacats, perillosos, etc. I d'aquí ve doncs, tot allò que sabeu. Matances de jueus, per exemple, el camí de les croades. Són algunes de les primeres grans matances, ja des del segle XI. Per assegurar-se la benedicció divina. Déu vol que el poble cristià siga un sol cos pur i, per tant, si accepten el seu sí aquells tacats i culpables, Déu ens maleirà. Per tant, hem de netejar això, primeres matances. Com que anem a recuperar la Terra Santa, hem de començar per santificar, en aquest sentit, per purificar, per tant, per liquidar. Matances en temps de pestes i de fam. Déu ens castiga perquè estem acceptant aquella gent. No m'ho invento jo. Està en els papers i en els llibres i en els sermons. Aquesta idea és claríssima. Sant Vicent, que això era una bèstia. Aquesta idea de que no, tu no pots tocar-lo perquè és impur, diu, si us donen carn, rebutgeu-la, i si us donen pa, llanceu-lo als gossos. És un jueu, un moro també en aquell moment. Encara que no és tan bèstia. Si us donen pa, no el toques, llança-lo als gossos. I això, vos, tu no pots tindre el mateix contacte, no pots menjar el que ell ha fet, no el mateix que menja ell. El pur no se pot contaminar amb l'impur. I clar, aquí és perfectament explicable els assalts, els arrasaments dels barris jueus, dels calls, etc., i els grans processos d'expulsió. Els jueus centroeuropeus de llengua alemanya, dels països germànics, que van fugint, derivant cap a l'est, cap a les zones que després van ser Polònia, Rússia, Ucraïna, etc., tots els jueus que després se n'han dit askenazis, que parlen de llengua jiddish, i els jueus ibèrics, com sabeu, cap a una mica cap a tot arreu, perquè des dels espinosos jueus que acaben en Amsterdam, acaben a Holanda, Amsterdam, fins als que acaben a tots els sefardis que acaben tot el nord d'Àfrica i a l'actual, el que després va ser els Balcans i a Grècia i a la zona de l'imperi turc, etc. Bé, és tot, són tot mostres del mateix procés. Fixeu-vos que aquí es plantegen contradiccions insolubles. La primera contradicció insoluble és que faig jo amb els 5, 7 o 8 minuts que em queden. En fi, contradicció solo. Si són febles, són menyspreats. Si són forts, són temuts i, per tant, odiats. Si s'integren, recordeu que a partir del segle XIX, després de la Revolució Francesa, ja comencen a tindre dret de ciutadania en moltes parts d'Europa i, per tant, comencen a integrar-se molt en la política, en les finances, en les professions, en la literatura, en la ciència, en tot el que vulgueu. Però, clar, si s'integren, són objecte de sospita, ens volen dominar, ens volen corrompre. Si no s'integren, es perpetua l'exclusió. Sobretot quan són febles o que estan més segregats, poden ser impunement objecte de burla, de menyspreu, a tot arreu, des de la Roma renaixentista, que es feien córrer per carrers i se'n burlaven, fins a com es tractaven a l'imperi rus, fins a les horroroses burles que coneixeu ja de l'època del nazisme. El jueu, diguem, integrat, ja volem ser alemanys, volem ser francesos, el jueu integrat és sospitós. Ah, per què vol integrar-se en allò? Alguna cosa busca. El no integrat continua sent estrany. En qualsevol cas, és sempre el portador d'un estigma perpetu i hereditari i, per tant, inesborrables. Si damunt d'això, al llarg del segle XIX, apliqueu una cosa que en el seu moment tenia un aspecte diferent, que són les teories racistes. El racisme és un producte del positivisme científic del segle XIX. No és una inversió perversa ja dels nazis. Els nazis inventen l'arri. No. El racisme és una cosa. La teoria de que la humanitat està dividida en races, com una demostració científica, prenent mesures, està dividida en races, i aquestes races, unes són superiors a les altres, que tenen més capacitat, més d'això, i els superiors i inferiors, és una teoria del racionalisme científic del segle XIX. És clar, una vegada feta aquesta teoria, si aquesta teoria l'apliques a tot el que m'està dient fins ara, els resultats ja podeu comprendre mal. No cal que els expliqui, són perfectament les conclusions, són perfectament evidents. I en el cas, i amb això acabarem ja encara que m'ho vull portar alguna cosa, en el cas més brutal i més espectacular, que és de tot el judaïsme centroeuropeu, diríem bàsicament de la gran àrea germànica, la gran àrea germànica que incloïa tot l'imperi austrohongarès, recordeu que tot al llarg del segle XIX justament és l'espai, és un espai gran, l'espai on aquesta nova Judentum en alemany, aquesta que no sé com traduir, aquesta nova juderia, no judeïta com a concepte, sinó societat jueva, jueus, fa un esforç enorme per integrar-se i té un resultat també espectacular. Quantitats de jueus tenen una presència destacadíssima en tota la vida professional, participen en la política, en les finances, en tot el que vulgui. I no únicament ahir. Però és clar, resulta que això, si li apliquem tot el que hem vist fins ara, el que fa no és confirmar que sou una gent tan bona com els altres, sinó que A, què busquen? Què pretenen? Què pretenen? Perquè si continuen sent estranys, tacats, diferents en la percepció de tantíssima gent, vol dir que ells ens volen dominar a nosaltres. Vol dir que hi ha com una mena de gran conspiració permanent i secreta, una confabulació. La visió confabulatòria de la història és terrorífica. I se continua aplicant, eh? Sabeu, aquí, que, en fi, aquí encara hi ha diaris en Espanya que continuen dient en primera plana que aquell atemptat dels trens aquells de Madrid va ser una confabulació entre el PSOE, la Guàrdia Civil, Marroc i no sé qui més, i els frares franciscans o una cosa així, no sé qui, la ETA, esclar, perquè passava uno que portava una boina, que al mateix temps una senyora que portava la llet, que era amiga d'un guàrdia civil, que el qual havia parlat la setmana anterior. La visió confabulatòria de la història és terrible. I continua funcionant, eh? Fa molt de mal pensar la meitat, no, el 90% d'aquestes novel·les pseudohistòriques que participen i que difonen encara aquesta visió irracional i bèstia de la història. Però, en fi, bé, aquesta visió aplicada als jueus és terrible, perquè ocupa i s'aplica a tot l'espectre ideològic i polític. És a dir, per un costat, els jueus manipulen les finances, mira, tenen els Rothschild, els banquers, no sé què, però és que per altre costat manipulen també són els que també estan infiltrats en la maçoneria i estan en el comunisme, clar, Marx és el jueu, evidentment. Recordo una revista falangista dels anys 40, hi havia una foto de tot el primer politburó soviètic després de la revolució, i estava Trotsky, Zinoviev, com a companyia, i vaig posar, tots eren judíos. O sigui, que el comunisme manipulen els jueus, la conspiració judeo-masònico-separatista. El comunisme manipulen els jueus, però el capitalisme també. Les finances, per tant, la dreta més reaccionària i explotadora són jueus. Els marxistes també són jueus. I no diguem, el poder polític des d'Israel i a Gran Bretanya fins a Léon Blum, França, o a l'afer Dreyfus pel mig, o el que vulgueu. I així, aquesta imatge contaminada ocupa tot l'espectre ideològic. Els nacionalismes europeus, perquè cada poble, els txecs, els polonesos, els hongaresos, els tals, tots volen ser purs. Jueus no. La dreta, antisemita. L'esquerra, sempre sospitosa. El feixisme, no digam. Els comunistes contínuament han fet persecucions de jueus a Polònia, el famós el complot dels metges de Stalin, tot el que vulgueu. Tot el que vulgueu. Tots s'han heretat d'extrem a extrem aquesta imatge construïda a partir d'aquell estigma de la reprovació, la culpa i l'ataca. I així és com van les coses. I per tant, podeu trobar cartellets on hi havia durant molt de temps l'estrella de David associada a la falç del martell, però ara es trobeu l'estrella de Madrid del David posa igual al signe del dòlar igual a la creu de Mata. A tot allò que es considera més negatiu, capitalisme explotador i el nazi. Quan veus en manifestacions, eh? On ras pares de família, amb les criatures, amb un castell on hi ha l'estrella de David, igual la creu gamada. Hòstia, però què està passant? Què està passant? És l'aplicació de l'estigma. Això, en el cas de l'Occident, diríem, d'Europa, sobretot, ha tingut unes dècades en què pràcticament semblava que desapareixia com a conseqüència d'aquesta mala consciència per l'horror del genocidi. Entre parèntesis, hi ha una frivolització de la paraula genocidi terrible. Qualsevol petit acte violent en què n'hi ha algú mort, diuen genocidio, genocidio. Bueno, escolteu, genocidi és una cosa molt seria. Genocidi és un genocidi. Fa poques setmanes, quan aquells aldarús que hi ha hagut al Sahara, allà, que aquells que estaven en campament tal, allà, hi hagués dos morts, si no m'equivoque. Dos morts sahrauis. 12 marroquins, però entre nou. Dos morts sahrauis. Però aquí hi havia manifestacions que posava contra el genocidi del poble sahrauí. És el que és un genocidi. Quan se frivolitzen aquestes paraules, s'apliquen d'aquesta manera tan bèstia, les conseqüències també sembla poden ser incontrolables. I vull acabar, ja que no tinc temps de més, permetre una cosa molt curiosa. Fa poc ho vaig explicar, però fa poc no, ja fa temps en un article. Un dia vas trobar, no fa molt de temps, a casa, jo per carpetes de papers vells, vaig trobar uns fulls de diari, ja els groguerit, un diari amb un paper molt fluixet, que havia portat fa més de 30 anys del meu primer viatge a Istanbul. Era pels anys, devia ser l'any 78-79, aproximadament, 81, perquè hi havia poc, encara estaven en tractes, havia fet fa poc les primeres negociacions amb l'Anwar Sadat per el tractat de pau amb Egipte, estava loca. Bueno, el diari es deia, passava per un lloc així, i veig una cosa que estava escrita així, que semblava turc. Però em quedo parant, dic, hòstia, no és turc, això ho entenc. I ara se fa dir, escrita a la turca, o sigui, tot amb cas, aquesta, que quiero, així, amb què quiero, com ara que es diuen ocupa, que por igual, buenísimo, no? Tot amb cas. Seguien una part de l'ortografia turca, i tenia un lema molt bonic que deia, a lo tuerto, tuerto, a lo derecho, derecho. I estava escrit en aquell sefardí, amb aquesta ortografia. I comença a llegir, i parlava de la pau amb Egipte. I deia, és molt bonic, las tractativas en vía de salir de los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967 y el establecimiento de un reglamento de paz definitivo. Parece que muchas de estas cuestiones son tratadas en las numerosas clauses, es como en el francés, cláusulas secretas de los acuerdos. Bé, 30 años después, aquellas converses y los acuerdos imaginables, 30 anys després d'aquests tractats, allò encara no ha produït el resultat global que esperaríem que s'hagués hagut d'aconseguir, és a dir, el reglamento de paz definitiu amb els palestins i amb la resta dels veïns, i menys encara una reconciliació amb el món islàmic. Però l'article de fons d'aquell diari, carregat de doctrina, no parla de política, de guerres i paus. Parla de Déu, de Moisès i de les plagues d'Egipte. I jo, pensant al lloc on venia, vaig rescatar aquell paper per a concloure. Bé, explica, el faraó, amb el cor, el faraó resistia amb el cor endurit. Déu actuava en conseqüència. I després dels primers intents, Déu manda una nueva llaga, una llaga no una llaga, una plaga, ¿no? Una llaga sobre el Egipto llamada José, la oscuridad, la oscuridad, que cubrió, en casa siempre, que cubrió todo el Egipto a tal grado que una persona no podía ver a la otra, ningunos no podían salir de sus casas, en K y Z, ningunos no podían salir de sus casas. La maravilla que Dios hizo es que en las partidas donde moraban los hijos de Israel, los hijos de Israel, brillaba, en B y Y, brillaba la claridad, como siempre. Qué chulos, ¿no? Pero, y allá va la interpretación. Ciertos rabanim interpretan esta maravilla en diciendo que la oscuridad es la ignorancia, y la luz es la civilización. Quiere decir que los otros pueblos se topaban en la ignorancia y la nación judía será siempre unida en la civilización y en el progreso. Dios, ¡ostras! ¿Qué idea? ¿Qué idea? Bé, los temps cambian poco. És la idea que tenen ells mateixos, aquells jueus sefardites d'Istanbul, a propòsit del tema. Els temps canvien poc. Aquells jueus d'Istanbul, no sé quants en deuen quedar ara, després de 30 anys. Aquells jueus d'Istanbul podien ser ara mateix, podien escriure ara mateix les mateixes coses. I la foscor i les tenebres són una plaga eterna i d'efectes ben mal repartits. Si la nació jueva serà sempre capdavantera per la civilització i el progrés, és una qüestió, com veieu, disputada, antiga. Afortunat, en tot cas, el poble que està convençut que, a pesar de les tenebres de la història, està instal·lat en la llum i habita en la claredat. I ara ells, o una part d'aquell poble, instal·lats de nou en la terra bíblica després de tants segles sense terra, hauríem d'esperar els propers anys aprofiten l'ocasió de demostrar si finalment poden construir un futur de claredat, no de foscor, i d'arribar així al regulamento de pas definitiu. Tinc por, però, que ara, per desgràcia, són massa els hijos d'Israel que també pateixen la plaga de l'escuridat. I que també són massa els fills de l'Evangeli que conserven la foscor antiga. I massa els fills de la il·lustració que han perdut la claredat que els governava. dels fills de Jaume I, Déu no en parla en la Bíblia.
Ves que us heu quedat tot molt convençut amb això de la claridad i la escuridad.
Jo li volia preguntar una cosa. Fa
uns anys
vaig fer una visita a Barcelona i vaig veure un estudi per veure el grau detectable d'antisemitisme en l'opinió pública a nivell espanyol, a nivell de la premsa, bàsicament, però també a nivell dels mitjans de comunicació. I la concreció d'aquest estudi va ser que hi havia un altíssim grau d'antisemitisme en l'opinió pública a nivell de l'estat espanyol. Li volia preguntar quina és la seva opinió i si ho podem aplicar, si vostè considera que es podria aplicar també a nivell del país de Catalunya. O de Països Catalans.
Jo no sé si hi ha...
És una opinió, simplement, eh?
No, no. Jo tinc una certa... Com diuen els primers anys, una certa desconfiança respecte a aquest tipus d'enquestes que no sempre pots estar segur que realment els enquestats han captat el sentit que vol dir allò que li pregunten, ni que el que ha de l'enquesta realment sap el que buscava, ni que els que estan fent i passant l'enquesta realment ho fan com cal. Vull dir que no vol dir sempre que els resultats d'aquest tipus d'enquestes responen a un estat d'opinió d'aquesta proporció de gent assumit i amb totes les conseqüències. No sempre. Que existeix aquest, diguem, recerca, antisemitisme, hostilitat, visió distanciada, visió negativa, respecte a l'Ajuerta.
Sí.
Hi ha l'antisemitisme que fa raó també fa un exacte, però sí, la retenàstica de paciència, no? I això que era. Les proporcions són les que diuen les enquestes, ja no m'ho crec perquè estic segur que tu fos una enquesta d'una altra manera a una altra mostra dos mesos després.
Fa una altra unitat que no sigui a casa de Pere Tirrell.
No sé si n'hi ha fet que s'expliquen a Catalunya, no les conec. No sé si hi ha una actitud, diríem, perceptiva diferencial entre el tipus de sentiment o de percepció de la població de Catalunya respecte als jueus, de la que pugui haver a Espanya o a Portugal o a l'Alto i tal, no ho sé. Si n'hi ha alguna cosa que no sé, no te puc respondre perquè no ho sé. Però que en qualsevol cas sí que és cert que jo crec que hi ha hagut, això el que s'explica i el que se veu, el que es porta moltes vegades, una certa, diríem, un creixement de l'acceptació ideològica d'una actitud d'hostilitat antijueva. Jo no sé si diria antisemitisme, en el sentit clàssic de la paraula, perquè segurament el que és l'antisemitisme en un país d'Europa fa 100 anys no és el que és ara hostilitat antijueva. No és el mateix. Pot tindre algun element d'herència, alguna cosa, però en conjunt no és exactament el mateix. Hi ha algun tipus de procés que és dels últims 20 o 30 anys que va molt lligat al conflicte d'Israel-Palestina, a ideologies, a una, jo crec, unes apreciacions absolutament descol·locades i errònies d'una campanya d'esquerra ideològica respecte al tema, però que curiosament sí que hi ha una cosa, un tipus de constant, i és en la resurrecció de la idea de la culpa. Culpa, Joan. La culpa d'això la tenen junts.
Jo conec Catalunya, perquè tu saps que a València hi va haver una pancarta famosa antes moros que catalans, però deixem-ne, Catalunya.
Això és un altre tema.
Això és un altre tema. Anys 60-70, el poble català era pro-jueu. Només hem de llegir Espriu, que compara Safarat, fa servir el mètode cabalista per dissimer d'Arenys, la llengua perseguida, el poble perseguit. I la resta d'Espanya era pro-mora i nosaltres, l'esquerra catalana era anti-mora, la Guàrdia Mora de Franco, etc. I això ha canviat. Si això ha canviat, si té més culpa el senyor Xaroi que abans, també ho dubto. Però ara la gent, els progres van, els progres a Gonzales, els d'aquí, amb el Mocaró Palestí, és a dir, això ha canviat. El primer viatge que fa el president de la Generalitat, el president Pujol, com a president, és a Israel. La primera obra que escriu Espriu es diu Israel, l'escriu en castellà l'any 30. I tot això fa un caldo de cultiu. L'esquerra catalana és pro-jueva. Era pro-jueva i ara ha canviat completament.
Ha canviat. No acabo de dir que no és els mateixos components que el de l'antisemitisme clàssic.
No.
Jo els comparem ideològics recents.
Sí, i polítics.
Tota la raó. Evidentment.
Quan ideològic vol dir.
Però és que de dicta...
Jo no sé. No sé qui crec que no s'ha dut.
No s'ha dut. És la posició al carrer.
Fa 40 anys, o 50 o 60, el poble, no és que hi hagi respecte, sinó el poble, tenia unes especials simpaties pels jueus,
sí.
O mantenia un recel, diguem, d'aquest tipus d'antijudaisme clàssic europeu?
No ho sabia. Jo no l'he observat.
No, 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 en això...
No, no, però jo preguntava això, eh? La novel·la Exodo, els cines cues en els cines.
En aquell moment en què entra la percepció pública...
I la pel·lícula.
La percepció pública dels llocs era com una mena de resurrecció heroica de les víctimes. I això sempre despacta una simpatia molt grossa.
I us podia lligar amb la persecució antifranquista contra Catalunya. Sí, sí, sí.
I ja té el mateix efecte a tot el món. A banda que el protagonista era molt guapo, tot això, però visc, no?
Sí, sí, sí.
Però això és important perquè, entre altres coses, va contribuir a neutralitzar durant dues o tres generacions el recel antijueu històric. Hi ha una figura, diria, una imatge del jueu, per primera vegada en la història d'Europa, a partir d'aquest... Hi ha una imatge del jueu jove, vitalista, clar, obert, simpàtic, luminosa, positiva.
Però dic a la novel·la abans de la pel·lícula, perquè
sí,
igual...
Sí, clar, era... I les imatges no són les més importants de la història. La imatge, diríem, infamant, va associada a elements desagradables i repulsius. Mentre que, per primera vegada, aquesta primera part de la història recent d'Israel, que té aquella projecció pública, positiva, gloriosa, heroica, tot això, va canviar la imatge de tot. Cosa de la qual, fixeu-vos, fins a la meva costa, que ja t'ho expliquen, i si se mitgeixes coses d'allà, ells mateixos eren conscients d'aquest canvi d'imatge. Aquells primers pobles pioners sabien que havien de canviar la imatge del jueu, diguem, flors, trobar racons, que sa mare, així, que s'ha de fer, per la imatge del jueu, jove, amb mànigues arremangades, que canta, que balla, que està al camí, que treballa la terra.
Molt millor que un altre.
Que treballa la terra. I que fa coses que el jueu, històricament, no passa que estava, per raons que ja les coneixen, perquè no podia, però no està, no està associat al treball positiu que és de la terra, coses lluminoses, clares, a l'aire lliure, a l'obertura, ells canvien la imatge d'una manera més molt conscient, justament perquè saben tot això va quedar més durat.
A veure, en termes generals i amb una visió superficial, si m'ho admeteu, jo crec que ens hem de felicitar que ara mirem aquells xerracs del dissabte de Glòria com un joc de mainada. I que no hagin passat a més, tot i que, certament, jo crec que hi ha d'acord que podria ser perillós, però, Però l'ambient no ens hi ha portat cap aquí, i això crec que és positiu. També és veritat que l'esquerra veia en l'experiment de la creació de l'estat d'Israel un experiment del progrés socialista i uns, etc. Això ho feia clar. I que si tinc en compte que era el cinema, jo sempre he pensat que els productors nord-americans de Hollywood, que molts d'ells eren d'origen jueu, transmetien un missatge que el podem veure a Èxodo, però podem veure a Ben-Hur. Hi havia entesa entre els dos pobles. Era el que defensaven els negociants de Hollywood. I era el que d'alguna manera, a través de les pel·lícules, anàvem acceptant.
Sí, sí. És natural. També és cert, i s'ha de reconèixer, i quan va que tant gent d'Israel també és una miqueta més equalitat i més intel·ligència diuen també que la part negativa també hi ha unes víctimes. Inevitables o no, no ho sabem, però és una història i ho llegim. Però per exemple, una cosa, tothom, jo crec que ho estic mai entregat en l'article, tothom fa molta pena i continuem veient l'expulsió de, no sé si, els que fos, per els números maris, per anar a fer 400 mil palestins del moment aquell. Però clar, al mateix temps, a Europa, van ser expulsats de les seves cases 14 milions d'alemanys. Ucraïna, Polònia, els països bàltics, tota la Alemanya Oriental, de tot arreu, dels estudiants d'Hongria, de Sèrbia, 14 milions d'alemanys, els posats de l'Ovest, que era un dia a la carretera, i manca la meva tota, agafeu una motxilla i tirant. I mort un milió, 14 milions, no se'n recorda de ningú. I no eren culpables de res, la immensa majoria. D'acord, el drama de Palestina, 400 mil palestins expulsats de la seva terra, que no dur i no s'ha de passar per alt i s'han de fer per les conseqüències, però per l'altre costat, el que diem és qualsevol cosa que passa allà té una repercussió BUM! Pesen més aquells 400 mil que 14 milions. Hem de comptar amb vosaltres. Bé, però també és cert que en aquestes pel·lícules tan lluminoses com la humanitat, els altres, fixeu-vos que els àrabs que resistien aquella colonització, que en definitiva que eren cuevas, són els dolents de la pel·lícula. Els que l'acceptaven i se sometien, són els humans. Moro bueno... El moro que diu, home, a mi no em fotràs tu la casa, que no em vull anar. És aquí fot un tiro. Aquí és un moro bueno. Clar, sempre hi ha aquestes simplificacions i les simplificacions no són mai bones, perquè al final, quan simplifiques, al final se complica.
No, probablement l'error més gran és buscar culpables. No, no, que hi ha víctimes, que hi ha víctimes, és veritat. Però culpables o no culpables? És una altra cosa, diferent de considerar les víctimes i el botxí. Perquè la història costuma ser més grisa que blanca i negra i, desgraciadament, més roja, de vegades.
La primera paraula que diuen de començar a dir, no és això molt complicat. Bueno, molt bé.